Tot costa.
Ferran voldria ser el davanter titular del Barça, però vol marxar al PSG per ser el suplent de Kvaratskhelia, Dembélé i Doué. El temps dirà qui té la raó, malgrat que a París hi ha el factor Luis Enrique, que segur que potenciarà el valencià.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de dilluns 10 d'agost del 26. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. La negociació entre clubs continua perquè l'acord entre el PSG i Ferran és total. Per tant, només queda que Barça i Club de París es posin d'acord.
Obrim una altra carpeta del mercat blaugrana perquè Julián Álvarez s'ha reincorporat avui a l'Atlètic de Madrid.
Ha passat avui les proves mèdiques amb l'Atlètic de Madrid. El retrobament amb el Xolo, això sí, haurà d'esperar. Després de la gira asiàtica, ha marxat de vacances i tornaran a entrenar-se dimecres. Avui, per cert, està previst que el Barça faci oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool.
I avui hem rebut males notícies a l'entrenament del Barça. Rooney Bardghji, que estava pendent de resoldre el seu futur, ha patit una lesió greu.
Sí, no ha pogut acabar la sessió d'avui i no té bona pinta el genoll dret, en aquest cas, de l'extrem suec del Barça.
El Barça femení també ha perdut avui una jugadora per lesió.
Quica Nazaret, que serà 4 setmanes fora dels terrenys de joc per una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. Encara en futbol, avui Marco Corella s'ha incorporat als entrenaments del Madrid. Sentirem després les seves primeres paraules de blanc.
En MotoGP, Marc Márquez no ha tingut un bon cap de setmana a la Gran Bretanya.
Ha perdut 22 punts amb Jorge Martín, que és el líder, en parlarem amb el Damià Aguilar. I en ciclisme, Paula Blasi vol resoldre el seu futur aquesta setmana. Després d'acabar en cinquena posició al seu primer Tour de França, té diverses opcions sobre la taula. Això ens ho explicarà l'Isaac Viralta.
Avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa i ja aquesta tarda tenim a dues catalanes disputant una final.
Quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final dels 4x200 metres lliures femenins. D'altra banda, avui també ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, a Anglaterra, i avui l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final de salt de llargada.
I Oriol, què preguntem avui als nostres oients?
El Barça ha rebutjat una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran. Quants diners acceptaríeu pel davanter, tenint en compte que queda lliure l'any que ve? Donem 4 opcions. La primera, menys de 40 milions. La segona, entre 40 i 50, entre 50 i 60 o més de 60 milions.
Tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa. Tot plegat des d'ara i fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyora Gemarrero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor Marmaiola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim aquí un divan molt maco. Jo us convido a que us hi estireu. Està refrigerat. Bona temperatura. Bona pregunta.
Pregunta privada, avui també.
Sí. A veure si el micròfon del Marmaiola funciona, així el sentirem. Us faré una pregunta personal, perquè ens agrada conèixer una miqueta més els tertulians. Sempre estirem la pregunta del dia. Avui preguntem sobre Ferran Torres, sobre la seva marxa. Ferran Torres se sent incòmode a Barcelona i vol marxar. Jo us pregunto, començo per tu, Gemma, en quina situació t'has sentit incòmode en un lloc i has volgut marxar?
Quan es nega la violència machista o en diuen lo de no tot el men, no tots els homes som així, prefereixo no debatir, no debatre, perquè alguns les dono per perduts ja.
Caram, quina gran resposta de la Gemma. Marmaiola, en quina situació incòmoda has volgut marxar en algun moment de la teva vida?
Cal dir que normalment quan em sento incòmode en algun lloc marxo sense contemplacions, però sí, no sempre ha pogut ser així. Per tant, fent memòria, recordo que una vegada vam portar una discoteca que estava de moda a Madrid en aquell moment, que es deia La Posada de les,
sí, home,
de les Ànimes,
potser? És molt mítica, aquesta discoteca. La doncs Gemma aquí, segur que hi ha anat.
Doncs aquí, no em vaig sentir còmode i tenia moltes ganes de marxar, però en aquell moment no ho vaig fer. Era un xavalet, també, tenia 20 anys.
I et puc preguntar per què no et vas sentir còmode?
Per l'ambient que hi havia, lamentable.
Molt bé. Doncs,
tot,
escolta,
de cara a la galeria, la gent com es movia, com parlava... Fastigós.
Molt bé, doncs una discoteca i el masclisme en general són les situacions que incomoden al Marc Mayola i a la Gemma Herrero. 7:17 minuts, parlem del Barça. You know,
I was wondering, you know, a Catalunya Ràdio, tot costa, amb Sergi Camps.
Set i cinc minuts, avui comencem amb Michael Jackson amb la cançó Don't Stop Till Juguet Enoch, que és una cançó que fa 47 anys del millor disc de Michael Jackson, que és el disc Off the Wall. Diu el Sam Silva que el millor disc no és el Thriller, sinó que és aquest Off the Wall. És l'opinió del Sam Silva, el nostre muntador musical, que bé, afegeix també la puna Bisibu ja, i diu el Sam que Bisibu té 18 anys i que, clar, en aquestes condicions doncs no podria doncs anar a allò que feia Michael Jackson a casa seva i que censurem de totes totes. El Sam Silva, el muntatge musical, la Rita Pinyola a la producció, el Lautaro Quinteros al control central i també els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Tots plegats, farem el Tot Costa fins a 9:15 del vespre i comencem, com sempre, parlant del Barça. Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Avui tenim Ferran Torres, F5 a Ferran Torres, primera oferta del PSG, oferta que el Barça ha rebutjat.
Sí, són 40 milions els que ha ofert el club francès al Barça, ho ha fet avui. El Barça ha rebut l'oferta, ja n'és conscient, però l'ha rebutjat. No accepta aquests 40 milions a hores d'ara per Ferran Torres. El club blaugrana la considera insuficient, aquests 40 milions. No és a l'altura del que el Barça valora a Ferran. Les negociacions, però, continuen. És a dir, que el Barça no hagi acceptat aquests 40 milions no vol dir que s'hagi trencat res. Segueixen aquestes negociacions. El PSG, si vol emportar-se Ferran, doncs haurà d'augmentar aquesta oferta. Per tant, a hores d'ara, el que podem explicar de Ferran és que el PSG ha fet una primera aproximació, 40 milions d'euros, el Barça, però, ho considera insuficient.
Molt bé, doncs segurament el PSG farà una segona oferta pel jugador valencià. Hem de dir, Fitó, que Ferran acaba contracte l'any que ve, per tant, té d'alguna manera la paella pel mànec, també ell, i també el PSG.
Sí, perquè en principi això vol dir que a partir del gener qualsevol equip pot negociar amb Ferran per marxar lliure a final de la temporada vinent, és a dir, al final del 2027, del abril-maig del 2027, Ferran ha de tornar a entrenar-se dimecres, està citat dimecres per reincorporar-se als entrenaments juntament amb tots els mundialistes, menys alguns doncs, com Joan García, Eric García o Anthony Gordon, que s'han reincorporat abans d'hora aquest cap de setmana. La idea de totes les parts del Barça i de Ferran, sobretot de Ferran, és resoldre aquesta situació abans de dimecres, és a dir, que Ferran no s'hagi de reincorporar al Barça. Veurem com acaba tot, perquè el que sí que sabem és que l'acord entre el PSG i Ferran és total, és a dir, es van posar en contacte la setmana passada, van arribar a un acord al cap de setmana, l'acord entre Ferran i el PSG doncs ja està fet, faltava aquesta oferta, aquest acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain, de moment no hi és, però sí que tot fa pensar, tot fa indicar que les parts s'acabaran entenent, perquè el Barça, amb una oferta econòmica prou sòlida, acceptarà vendre Ferran, per això que parlàvem, doncs, de que acaba contracte, i Ferran, si ha ja arribat a un acord amb el PSG, té molt clar que vol marxar, que vol jugar l'any que ve a les ordres de Luis Enrique, per tant, condemnats tots, Barça, entendres. Ferran i PSG, a entendre's.
Doncs, per cert, que avui el PSG ha tornat als entrenaments, en aquest cas, una bona part d'internacionals, eh?
Sí, la majoria dels que van ser les fases finals del Mundial, per exemple, Fabián, Doué, Dembélé, entre d'altres, tot plegat perquè el PSG, parlem d'aquest dimecres que Ferran s'ha de reincorporar al Barça, dimecres es juga la Supercopa d'Europa, un Paris Saint-Germain Aston Villa, per tant, el PSG, que ja prepara aquesta Supercopa, evidentment, aquests internacionals, doncs, no la jugaran, però el PSG, que ja està amb una mica de moda més seriós que el Barça, perquè dimecres es juga el primer títol de la temporada.
Ja comença a rodar el futbol de manera oficial.
Això vol dir, per cert, que demà sí, sentirem a Luis Enrique.
Home, i tant.
Primera prèvia de Luis Enrique, entenc, doncs que
li preguntaran per Ferran. Molt bé, doncs, Gemma Herrero, començo amb tu per parlar de Ferran Torres, tant futbolísticament com mediàticament. Com valores tota aquesta tournée també mediàtica de Ferran Torres els últims dies? Sembla aquí una estrella del rock, sembla que té decidit marxar al PSG. Com valores la seva postura?
Respecte a la tournée, que felicitats i enhorabona als seus agents. Està aprofitant al màxim la onada.
Tots ho faríem, potser, també, no?
Bueno, no sé si tothom, però és que això es traduirà en diners, en contractes publicitaris, i pot ser que algú li pugui incomodar el veure'l en mitjans a Estats Units i, bueno, lo de l'altre dia en l'estadi dels Yankees era, no?
Sí, de béisbol.
Pot ser que algú el pugui incomodar, però per ell és una oportunitat. És, sense dubte, l'home del moment i s'ha pujat a la onada. Respecte al seu futur, que ell sabrà que és el millor per ell. En la resposta que va donar a un dels programes que va anar, va dir que ell volia ser feliç. Si ser feliç per ell és marxar-se al PSG, pues, que tingui molta sort. És una decisió privada. No sé, això sí, si el PSG serà titular.
Això és el que anava a dir també, perquè, clar, hi ha noms importants a sobre de la taula.
I si prefereix ser suplent al PSG en lloc de ser suplent al Barça. Que el Barça, aquesta temporada, en la marxa de Lewandowski, i ja veurem què passa en el nou, perquè lo de Julià no està, vamos, jo lo veig molt pelut, igual Ferran aquesta temporada era titular.
Sí, sí, tindria les seves opcions sense Lewandowski, sense Julián, i el PSG, abans ho deia, amb Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcolà, que potser marxarà a Cliouche, acaben de fitxar.
Volen fitxar Mika Gots, també.
Mika Gots de l'Ajax, vull dir, al final té una tríada de davanters, Marc, Luis Enrique. Com entra Ferran Torres en aquesta disputa per minuts? Perquè està competint contra jugadors top.
La idea del PSG per mi és que Ferran Torres sigui el substitut de Gonzalo Ramos, que l'han traspassat per una quantitat rècord al Milan, i era el davanter centre suplent de Dembélé, que ja sabem que el PSG juga per dins, i la idea que tenen ells és aquesta. Probablement també traspassar Barcola per portar Mika Gots, tenir Kvaratskhelia i Mika Gots d'extrems a l'esquerra, Ferran Torres de suplent de Dembélé a la posició del nou, i d'extrems a la dreta, Doué i Magnés Cliouche, i tens sis davanters de màxim nivell.
Però els partits importants no els jugaria Ferran Torres. No, en condicions normals,
En condicions normals, si tots estan bé, no serà titular. No serà titular, clarament, però sí que pot tenir opcions de jugar en qualsevol d'aquestes tres posicions. És a dir, encaixa el perfil de jugador amb la cultura d'equip que ha construït també Luis Enrique i la idea de joc. Tots aquests sis davanters que t'he dit són molt versàtils. No n'hi ha cap que pugui jugar només en una posició de les tres del davant al PSG. Gairebé tots poden fer de tot. I penso que és la idea de Luis Enrique per tenir una plantilla compensada i potent un altre cop.
Amb aquest escenari, Gemma, com interpretes que un jugador que també s'ha venut com el tauró, no?, mentalitat, superar-se a si mateix, no intenti quedar-se a Barcelona per agafar el rol de Lewandowski? Perquè, com deies tu abans, potser és el seu moment. Potser, a veure, Ferran Torres comença una mica en entredit, a les primeres quatre jornades fot tres gols i ens té a tots enamorats.
Jo tinc la sensació de que ell sempre s'ha sentit menyspreat per el Barça o per l'entorn barcelonista. És a dir, des del Barça, quan es va fer oficial que Lewandowski marxava, en cap moment es va pensar en Ferran Torres com el davanter titular. De seguida van sortir els noms de Julián Álvarez, i des de l'entorn no ha sigut ni una, ni dos, ni tres les vegades que ell ha dit públicament que s'ha sentit una mica menyspreat o que en declaracions o al celebrar gols s'ha posat com dient aquí estic jo perquè no em feu cas. No és només ell, crec que també és el seu entorn que és el que a vegades és més perillós que el jugador mateix, que els van menjant l'orella de mirar el que ha dit aquest, mirar el que han publicat aquestos, mirar el que opina, i ell sempre té la sensació de que no se le té en compte.
De fet, Ferran, fa uns dies, en aquesta tournée per mitjans que va fer als Estats Units, una de les declaracions que va fer va dir que el Barça havia de demostrar
que l'estimava
i que el volia. Sí, llavors, encaixa molt amb el que està dient la Gemma, perquè no és que ho senti, és que ho ha verbalitzat ell els últims dies.
Fins aquí l'òptica Ferran, que evidentment ens interessa i li desitgem el millor, però ens interessa encara més, Marc, l'òptica Barça. Si Ferran marxa, hi ha uns gols que el Barça no suma. Ha marxat Lewandowski. Amb Julián la cosa no pinta massa bé. Evidentment hi ha alternatives i amb tu mateix n'hem anat parlant en aquestes últimes setmanes, eh? Però evidentment el Barça perd els dos màxims golejadors o dos dels màxims golejadors com són Lewandowski i Ferran en una mateixa temporada. No sé si és massa risc a l'hora d'afrontar la nova temporada.
Depèn de com acabi confeccionada la plantilla. Suposo que el Barça, si marxa Ferran, buscarà un davanter centre, encara que sigui d'un nivell no tan elevat com Julián Álvarez.
Bé, fins ara ens han dit que és Julián o res.
Pots acabar amb res, realment pots acabar amb res, i llavors has d'aspirar que el funcionament col·lectiu pugui suplir aquesta absència de gols que han fet els dos jugadors que deies, Lewandowski i Ferran. Perquè al final sí que els números surten fàcil. Marxen dos jugadors que han fet tants gols. Els que es queden n'han fet tants, però és que segurament Anthony Gordon pot fer més gols al Barça dels que ha fet el Newcastle. Karim Adeyemi, l'aspiració del Barça ha de ser tres quarts del mateix, que gràcies al funcionament col·lectiu pugui fer més gols que els que ha fet el Dortmund, que Lamine Yamal pugui seguir creixent en registres golejadors, que juguis amb Dani Olmo, per exemple, en la figura del fals nou, i que juguis tan bé col·lectivament que faci molts més gols dels que ha fet fins ara. Aquesta ha de ser l'esperança del Barça si la plantilla acaba sent com és ara mateix, que és una possibilitat. I si no, també, al final, el futbol és funcionament col·lectiu. Això de dir, no, aquest no podem fitxar perquè l'equip del qual ve només ha fet 7 gols aquesta temporada.
Que no són matemàtiques, el
no,
futbol.
No, perquè tu t'has d'imaginar com encaixarà aquest jugador amb les seves característiques amb els companys nous d'equip que tindrà i com el funcionament col·lectiu podrà fer que creixi també en registres golejadors. Aquest és l'exercici que has de fer. Si no, tothom podria ser director esportiu, dir, clar, aquest ha fet 11 gols, per tant no em serveix pel Barça. Però hi ha gent que diu, no, és que hem de fitxar un davanter que t'asseguri 30 gols per temporada. No existeixen, n'hi ha dos. Sí que existeixen, però no els pots fitxar. Haaland i Kane, no els pots fitxar, d'acord?
Sí, sí.
Llavors, t'has d'imaginar jugadors que han fet menys gols en els clubs on juguen actualment, com poden encaixar en el teu equip, amb els companys que tindran i amb la idea de joc que tu tens al Barça.
Gemma, et preocupa la falta de gol que pugui tenir el Barça sense Lewandowski i Ferran, tenint en compte que Julián potser no arriba i tens el que tens ara mateix?
A mi preocupar-me no. Ja s'ho faran,
No, no, vull dir que creus que el Barça pot tenir un problema aquí?
Jo crec que sí, però no és que el cregui jo, sinó que ho cregui Hansi, que va dir que la seva prioritat era el nou, i el Barça, que es va marcar com prioritat fitxar un nou. O sigui, no és la meva opinió, és la seva. Otra cosa, una altra cosa és que se surtin o no. O sigui, que lo de Julián no sembla que vagi a sortir bé, i que una vegada que Julián no surti, si és que no surt, no vegin que hi hagi al mercat algun jugador que els faci el pes i que els agradi i que sigui del nivell Barça. Això és una altra qüestió, però em sembla que són 104 gols entre Lewandowski i Ferran en les dues últimes temporades en Hansi Flick i en l'estil Hansi Flick i en la metodologia de Hansi Flick. I 104 goles
són molts. Sí, sí.
Són molts. Sí. Per molt bé que deia el Marc, que estic d'acord, que al final és un equip i té que haver, ha d'haver un funcionament col·lectiu, però Hansi Flick volia un nou.
Són 40 gols la temporada passada, la 25-26, entre Lewandowski i Julián, Julián i Ferran en totes les competicions, 21 de Ferran, 19 de Lewandowski.
Clar, però és que algú farà de davanter centre.
Sí,
fet
clar,
aquests gols
sí.
Perquè han sigut bàsicament els dos únics jugadors que han jugat de davanter centre. Llavors, com que no els tindràs a ells, algú altre haurà de fer de davanter centre. I potser és algú que ve de fer 5-6 gols aquesta temporada i l'acabem fa 15 o 20.
Sí,
i
sí.
T'inventes un segon davanter que potser també es pot apropar a aquestes xifres. És complicat, eh? I jo fitxaria. Si el Barça s'ho pot permetre, que aquesta és l'altra història, jo sí que fitxaria un davanter centre.
D'un perfil més baix, que deies abans, no?
A veure, el meu preferit, si jo fos Deco, és Vangelis Pavlidis. Que no et costaria...
Tampoc il·lusiona molt personal, però
segurament vaja. Molta gent no el coneix.
Del Benfica, no?
Sí, sí.
Va jugar contra el Barça, contra el Madrid, a la Champions l'any passat.
Sí, que no estigui en un dels principals equips d'Europa ara mateix, que no és un equip candidat a la Champions al Benfica, tot i que és un gran del futbol europeu i un històric, no vol dir que no sigui un bon futbolista. I no vol dir que en les característiques que tu li veus pensis que pugui encaixar a un equip com el Barça. Després de la Lliga Espanyola, per exemple, Mikautadze és un jugador que a mi també m'agrada.
Però aquí ja estem entrant en una... No?
En una què?
Home, amb un nivell molt baix, no pel Barça.
Jo no crec que Mikel Tadze tingui un nivell molt baix pel Barça. No ho crec. Jo crec que seria un molt bon jugador pel Barça, Mikel Tadze, perquè és molt fi tècnicament, perquè té un ull pel company, sap allunyar-se dels centrals i combinar, és molt àgil i ràpid en el control més gir, xuta bé amb les dues cames, és agressiu també quan pot atacar l'espai. El que passa que de vegades tenim la sensació que si no jugues a Barça, Madrid i dos o tres equips més és que ets mal jugador. I no, això no funciona així.
No, no, que sí, però vaja,
no així.
Que tu li dius a la colorada que fitxem Mikel Tadze i no, diran, home...
Clar, però Lewandowski jugava al Lech Poznan, no?
Sí, però el Lewandowski de fa molts anys.
Ah, clar, però Mikel Tadze en té 25, em sembla, d'anys.
A veure, Gemma, que ja ho has dit dues o tres vegades, Flick vol un nou. Tu creus que si Flick arriba a saber que això va com va, hagués permès l'adeu de Lewandowski? O potser se l'hauria quedat.
No ho sé. L'altre dia vaig sentir el Salmurri que ho deia,
sí,
que tenia la sensació, i pot ser que tingui raó, que si arribés a saber que la cosa hi va estar així, pues, per això pues et quedes en Lewandowski, que saps que professional és 100%, i que en algun moment segur que et va marcar perquè està en forma, es lesiona molt poquet. El que passa és que, clar, és que Lewandowski ja tenia una edat i per al ritme de partits de competició del Barça pues ja anava una mica justet. Però tal com estan ara les coses, estic d'acord amb el Salmo que pues, pot ser que no hagués estat de més quedar-se en Lewandowski.
Un anyet
però, clar,
més, no?
Que les coses se saben a toro pasado,
sí, sí.
Està tot molt
tothom
bé.
Faria la travessa de 15 encerts i seria milionari. En qualsevol cas, el Barça no juga aquest cap de setmana de Lliga, ja sabeu que juga la segona jornada contra l'Elx, per tant encara li queden uns dies per debutar, però fem una mica, ara que ho deia, la travessa, va. Amb Ferran Torres, esperem el seu desenllaç, sembla més fora que a dins. Lamine Yamal, Rafinha, Bargi no podrà perquè està lesionat, Gordon, Adeyemi i Bissibu. Amb aquests davanters, Gemma, quina davantera creus que faria servir Hansi Flick en el primer partit de Lliga contra l'Elx?
Ni idea. És que depenerà molt de l'estat de forma i de com arribin els jugadors després de les vacances, del que s'hagin cuidat i de com estén exactament. I això es verà en els entrenaments. Que Lamine serà, o sea, que si en dius final de Champions, pues estic segura que Lamine jugarà. Però després és que depenerà molt de, pues això, d'estat de forma. Perquè Fermín m'agrada molt, Olmo m'agrada molt, Adeyemi ja veurem, Gordon ja veurem. Això ha de començar i hem de veure com els nous també s'aclimaten i s'acomoden a l'equip, a l'estil i a lo que vol Flick.
Fem una travessa, Marc. Va, quina davantera del Barça veus en el primer partit de Lliga contra l'Elx? Amb el que tenim ara, Durant per fet que Ferran marxarà.
Però hi ha el condicionant del Mundial, perquè hi ha jugadors, els que han guanyat el Mundial amb Espanya, no tindran prou entrenaments, potser per començar com a titulars. Clar, si no tinguéssim en compte aquest factor... Per mi, amb el que té ara el Barça a la plantilla, possiblement la millor davantera per mi seria Lamine, Olmo i Rafinha.
Per tant, Olmo com a fals nou.
Sí, per començar. Potser sí, potser aquesta. Però clar, depèn de l'estat dels jugadors, això de com hagin arribat de les vacances, de si han tingut prou entrenaments i minuts per jugar ja d'entrada, que no fa la pinta que els jugadors de la selecció espanyola, per exemple, puguin ser titulars, la majoria d'ells, en el primer partit.
Molt bé, doncs a 7 minuts i arribarem a 7:45 del vespre. Tanquem la carpeta Ferran i a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Fito, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Preguntàvem, doncs, per Ferran. El Barça ha rebutjat aquesta primera oferta de 40 milions. Quants diners acceptaríeu pel davanter, tenint en compte que queda lliure l'any que ve? Menys de 40 milions, només un 2%. Per tant, la gent valora a Ferran entre 40 i 50, un 11%. Entre 50 i 60 milions, un 70%, la grandíssima majoria. Més de 60 milions, només un 17%. El culer del sud, que diu Ferran i Rodri estan exactament en la mateixa situació. Els queda un any de contracte, estan valorats en 55 milions i són campions del món. Hauríem de pagar per un El mateix que cobrem per l'altre. També ho diu això el Macià Nicolau, que directament ens dona una solució, que el PSG pagui directament al City el que ens demanin per Rodri i tots tan amics. El Biel MCA, que diu, veient el que es paga per altres jugadors de rendiment més dubtós, se n'han de treure cap a 60 o més, per molt que sigui el darrer any el PSG pot pagar. O el Sergio Cajal, que diu, al Barça no li convé que marxi, és un jugador que aporta, si el volen, que pagui.
Ara farem una petita pausa per la publicitat, però abans passo per l'Oriol Corral. Oriol, perquè estem pendents, havíem començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa, i estem pendents d'una final en presència catalana.
Sí, és la final del 4x200 relleus. Hi ha dues catalanes, la primera d'elles ja està nedant. Arribarem ara als 150 primers metres i la catalana Ainhoa Campabadal, que representa la selecció espanyola, arriba en tercera posició en els 150 primers metres. Ara mateix estaria en posició de podi. L'altra catalana nedarà en tercer lloc, és Irene Ciércoles, del Club Natació Sant Andreu, tot una promesa de 16 anys. Les favorites, això sí, són les russes, representant l'equip neutral, i Alemanya, ara mateix, però en primera posició va l'equip de la Gran Bretanya.
Quants metres queden per acabar la prova, Oriol?
Doncs ara mateix arribarem al primer canvi de nedadores i quedaran 600 metres.
Molt bé, doncs fem una petita pausa i de seguida rematem aquesta final, a veure si hi ha medalla catalana, i continuem parlant del Barça amb el nom de Julián Álvarez, que avui ha tornat a la disciplina de l'Atlètic de Madrid. Marxarem cap a la capital d'Espanya per saber com s'ho ha pres Simeone i a veure si aquest fitxatge es podrà fer o no. Dos minuts i tornem.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Perdona, tindries lloc per dos?
Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
L'esport no fa vacances a l'estiu.
Tampoc a Catalunya Ràdio.
Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
També del Girona i del Sabadell.
Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
A més del mercat de fitxatges.
Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Va, nois, que se'ns fa tard.
A la una del migdia.
El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida, del País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
L'eclipsi de la teva vida.
A la Ràdio Nacional de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
Un minut i arribarem a 8:45 del vespre. Oriol Corral, tenim en marxa la recta final de la final del 4x200 metres. Parlem de natació, campionat d'Europa a París. La catalana Irene Ciércoles està nadant ara mateix en 5a posició, però molt a prop de la 4a posició, que és per Hongria, de la 3a, que és de les russes, i de la 2a posició, que és de les alemanyes. En primera posició, de moment, molt sobrades a nivell de rècord europeu, les angleses de la Gran Bretanya.
Guanyarà la Gran Bretanya, clarament, estan doncs, traient-li dos cossos gairebé a les seves competidores, i realment, home, no sé si hi haurà rècord, però la cosa és possible encara, Oriol.
Sí, sí, és... queden ara mateix 150 metres. Arribarem a les últimes tres piscines amb, com deia Sergi, les nadadores britàniques dominant completament la prova.
Em deies abans, Oriol, que Espanya arribava en aquesta final amb la 6a millor marca. Per tant, tot el que sigui millorar la 6a posició també és un resultat que es podria considerar bo pel combinat espanyol.
Sí, l'objectiu era quedar a prop de competir per les medalles o inclús intentar colar-s'hi. De moment, l'objectiu s'està complint. Arribarem als últims 100 metres amb el combinat espanyol. Ara, Maria Daza nadant aquest últim relleu i segueix en quarta posició. Això estarà molt i molt i molt ajustat fins a l'última piscina.
Recordem les catalanes d'aquest equip, la Ainhoa Campabadal i l'Irene Ciércoles, que també em deies abans, a Oriol, que és nascuda a Andorra, però vaja, amb 8 anys va venir a viure a Catalunya, per tant la considerem catalana, eh?
Sí, nadadora del Club Natació Sant Andreu, de 16 anys, una de les grans promeses de la natació del nostre país.
Doncs recta final d'aquesta cursa, d'aquesta final del 4x200, la Gran Bretanya que va doncs, com un tro per sumar aquesta medalla d'or i en disputa les altres dues medalles, perquè hi ha tres equips en poca distància.
Sí, Alemanya en segona posició, Hongria en tercera i les russes representant l'equip neutral en quarta. El conjunt espanyol que s'ha despenjat ara mateix és en 5a posició, ja bastant lluny de les opcions de les medalles, i arribarem als últims metres amb la Gran Bretanya, que estarà molt a prop de fer el rècord europeu. Estarà en qüestió de mil·lèsimes, perquè neden al mateix ritme i tres combinats nacionals que s'estan jugant la plata i el bronze. Hongria, que arribarà en segona posició, però ho té molt a prop. Alemanya, ho té molt a prop. Les russes, finalment, Hongria, la medalla de plata. Les atletes neutrals en tercera posició, el bronze. I acaba el combinat espanyol amb les dues catalanes en 6a posició.
Per tant, 6a posició pel combinat espanyol amb la Ainhoa Campabadal i la Irene Ciércoles, la victòria per la Gran Bretanya, Hongria segona i a Rússia doncs en tercera posició. Per tant, aquesta final que hem viscut en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I abans d'entrar amb el tema Julián Álvarez, que és el proper tema en l'entorn Barça que parlem en profunditat, Fitó, tenim notícies sobre Araujo.
Sí, perquè s'acaba de fer oficial que marxa cedit al Liverpool. N'havia parlat ja obertament Hansi Flick el dissabte en aquest triangular a Udine, però ara el Barça ho ha fet oficial, sessió simple fins al 30 de juny del 2027. Recordem alguns detalls d'aquesta sessió perquè el Liverpool assumeix la totalitat de la fitxa d'Araujo, per tant paga tot el salari de l'uruguaià i, a més, el club anglès es guarda una opció no obligatòria de compra quan acabi aquesta sessió, no obligatòria, d'entre 50 i 60 milions. Per tant, oficial, ja Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
Doncs mira, Araujo que ens altera l'escaleta, de seguida parlem de Julián i marxem cap a Madrid per parlar amb la Maria Josep Hostalric, però abans Araujo, Gemma, fa uns anys era un central que semblava insubstituïble que en Barça, i ara, escolta, se l'han tret de sobre i cap a Liverpool. Ha canviat molt, no, el seu rol en l'equip en els últims anys.
Sí, i és una pena perquè prometia molt, però bueno, les lesions primer i després el que ell va reconèixer, que va passar per un mal moment anímic, que va necessitar ajuda i bueno, ha anat cap a baix. I ha sigut una pena perquè prometia moltíssim, però crec que el, com diuen els moderns, és un win-win. És a dir, ell tinc la sensació de que també necessita aire fresc i donar-se una volta. I per al Barça no només és un jugador en el que no comptava Hansi Flick, sinó que econòmicament en el fair play
pues,
deixa ahí uns, bueno, pues un espai que el Barça necessita i molt. Win-win.
De fet, deixa'm recuperar unes declaracions de Hansi Flick post aquest triangular a Udine, que deia, destacava sobretot, cridava l'atenció, qui l'explicava que Araujo aquell mateix dissabte no va viatjar amb l'equip a Itàlia i explicava Flick que estava molt content de poder marxar a Liverpool.
I think Ronald is a great guy and a fantastic...
Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
At the end it's like, in football, in life... changes is normal, so we have to accept this.
Doncs un Araujo, Marc, que surt en alguna fotografia dels últims anys a Can Barça, que no són del tot bones. Recordem aquella expulsió contra el PSG, aquella altra expulsió contra el Chelsea, per exemple, la temporada passada. Deia Hansi Flick en aquest document sonor que és un central una miqueta diferent, no?
La clau és aquesta.
No té tanta bona sortida de pilota, potser és més corrector, però vaja, ara també el Barça es queda sense aquest perfil de central. No sé què hi guanya i què hi perd el Barça
corrector
en aquest moviment.
Corrector dels seus propis errors, gairebé sempre.
Això ja ho diu vostè. Això ho diu
sí,
vostè.
Sí, ho dic jo. Ho dic jo, perquè sovint pensem que Araujo l'única cosa que no té bona com a central és que té la cama de fusta per sortir jugant amb la pilota. I no és això. L'única cosa bona que té Araujo està relacionada amb aspectes condicionals.
Què vols dir amb això?
Condicionals és la força, la velocitat, si vols l'agilitat, aquests aspectes relacionats amb el físic. És l'única cosa bona que per mi té Araujo com a central. I amb això ha camuflat molts dels seus defectes, que no són només de jugar, sortir jugant amb la pilota. Són de conceptes defensius, purs i durs, a l'hora de marcar, a l'hora de defensar centrades laterals, a l'hora de coordinar la línia defensiva, a l'hora de saber si puc sortir a pressionar, m'haig de quedar o haig de recular. I a més, això és el que diu el Flick, i té molta raó, per un altre estil. Per què? Perquè pel model del Barça, pel model de Hansi Flick, si tu ets defensa central, has de pensar molt. Has de pensar tota l'estona. Has d'estar pensant i prenent decisions, que és el que li costa a ell, perquè no en sap de futbol. És a dir...
Marc, és una miqueta agosarat dir-ho, no?
No en sap de futbol.
No en sap de futbol,
no en sap de futbol. El que
doncs
passa
el Bayern de Múnich
tio...
el volia, eh?
No, el volia Thomas Tuchel, que és diferent.
També és veritat, tens raó.
I mira què li ha passat i què li segueix passant a Thomas Tuchel. Què li segueix passant a Thomas Tuchel?
Sí, sí.
És un altre debat que ja en parlarem. L'entrenador que més m'ha decebut en la història del Bayern, Thomas Tuchel. Però no per això, per altres coses. En definitiva, és un jugador que és ràpid, que és fort, que té... un bon nivell condicional, però amb això no n'hi ha prou per jugar a futbol i menys per ser central al Barça. No n'hi ha prou. Per què? Perquè s'està pensant tota l'estona. D'altres maneres, amb altres estils de joc, tu com a defensa no has d'estar pensant tant. Pots estar amagat a la cova, pots estar protegit pels teus companys. Un central al Barça, de Flick, més especialment, quedes exposat tota l'estona i has de prendre decisions. I ell dic que no sap de futbol perquè no sap prendre decisions.
Fito.
No, anava a dir que Araujo marxa cedit, però té contracte fins al 2031, per tant, té 4 temporades més de contracte. Veurem com ho resol el Barça els pròxims anys.
Sí, deixa'm explicar una cosa, perquè volia dir això, que em dius, home, sí que en sap de futbol, doncs t'explicaré una anècdota.
Home, no, jo no puc creure, Marc, que un jugador que arriba a jugar amb el Barça primera divisió com a central no en sàpiga de futbol.
Vale, doncs em deixes explicar-te una anècdota que t'ho demostra. No diré el nom, però Araujo, en una sessió d'entrenament, va aixecar la mà perquè no sabia que era un tercer home.
Però això amb quina edat?
Futbolista professional del Barça. Quan tothom deia que era el millor defensa del món. Oye, míster, ¿qué es el tercer hombre? Van haver de parar la
potser
sessió d'entrenament.
Potser pensava que era la pel·lícula de l'Orson Welles.
D'acord, d'acord. És a dir, que un aficionat no sàpiga què és el tercer home, perfecte, és el més normal del món. Però si tu ets jugador professional i t'estan demanant que busquis una sortida amb tercer home i no ho saps, està molt bé de part seva de parar l'entrenament i preguntar-ho.
Sí, sí.
Però no ho sabia.
Demostra que no té, doncs, els coneixements, no? Amb un sí o amb un no, Gemma, Araujo tornarà a jugar amb el Barça?
No crec.
Marc?
No farà pinta.
Molt bé. Doncs 7 minuts i arribarem a 3 quarts de 8 del vespre. Ara sí, parlem de Julián. Música.
I de seguida marxem cap a Madrid, però abans, Fitó, què en sabem d'aquest retorn de Julián? Avui ha tornat a la disciplina de l'Atlètic de Madrid i s'ha fet les proves mèdiques de rigor i el primer entrenament.
Sí, doncs que s'havia de retrobar amb Diego Pablo Simeone, amb el seu entrenador. L'Atlètic de Madrid tornava avui de Seúl, on hi ha fet una petita gira de pretemporada, però ha donat festa Simeone fins dimecres a tota la plantilla. Per tant, no s'ha trobat amb Julián Álvarez. Julián ha tornat juntament amb alguns futbolistes de l'Atlètic de Madrid que també han estat al Mundial, com Marcos Llorente, Àlex Baena o Juan Musso. Han passat les proves mèdiques, han fet sessió d'entrenament aquests quatre futbolistes, però fins dimecres l'equip matalassé no torna a la feina. Dimecres, en principi, es trobarà a Julián Álvarez amb Simeone i podrà transmetre Julián la voluntat, com explicava dies enrere el Salmurri, doncs de venir al Barça, de marxar de l'Atlètic de Madrid. Avui havia de ser aquesta reunió, no ha pogut ser, per tant, s'emplacen Julián i Diego Pablo Simeone el dimecres.
Recordem el que portem dies dient, Fitó. El Barça espera un gest de Julián, no ha de ser una trencadissa, no ha de ser un plantar-se, però sí alguna cosa que pugui, doncs, ajudar a lubricar una mica aquesta operació.
Sí, bàsicament algun gest que pugui donar força al Barça per intentar, doncs, poder negociar amb l'Atlètic de Madrid, que s'ha tancat en banda el conjunt madrileny. El Barça ha dit per activa i per passiva que si aquest gest arriba de Julián no deixarà sol el futbolista. Avui, en principi, era un dia propici, doncs, perquè això comencés a prendre forma. No ha pogut ser. Recordem també que aquest cap de setmana, després d'un d'aquests amistosos que ha jugat l'Atlètic de Madrid a Seúl, li van preguntar a Simeone per Julián Álvarez i el tècnic de l'Atlètic de Madrid va repetir que no era tant una decisió seva personal, sinó com una decisió de club, que Gilmarín havia estat molt taxatiu, doncs, amb aquesta posició de l'Atlètic de Madrid sobre Julián. Per tant, elevava aquesta posició de Simeone al club. Per tant, costarà, que ho deia la Gemma ara, costarà que pugui convèncer el Barça a l'Atlètic de Madrid.
Doncs marxem cap a Madrid. Mari Josep Hostalric, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Escolta, com ha estat la tornada de Julián a l'Atlètic de Madrid? No s'ha vist amb Simeone, no sé si ho van fer durant el Mundial, però com visualitzes que serà aquesta trobada Simeone-Julián quan es retrobin?
Amb absoluta normalitat, eh? Jo crec que decebrà a bastanta gent perquè no serà res, no sé si hi haurà una imatge pública, suposo que sí, en algun moment hi haurà qui capti aquesta imatge, però realment no hi ha res dissenyat ni res que pugui trencar la normalitat d'un entrenament normal i d'un contacte que és normal d'un entrenador respecte als jugadors que venen d'un Mundial i després d'un període festiu, no? O estival. No hi ha res previst, no hi ha res agendat, però no solament amb l'entrenador, sinó tampoc amb el CEO del club, que seria lo lògic, i amb el director esportiu, amb Mateu Alemany, que seria el que realment sí que es produirà, s'acabarà produint, entenc jo, però no hi ha res específicament dissenyat ni res específicament pautat. I t'estic parlant d'informació de divendres passat. Uh-huh. Divendres passat l'Atlètic de Madrid no tenia constància, no hi havia cap petició per part ni de la gent, ni de Fernando Hidalgo, ni de Julián Álvarez, per poder-se entrevistar ni amb el CEO, que està de vacances, tot sigui dit de pas, ni amb Mateu Alemany.
O sigui, no s'escenificarà cap escena de pau, Maria Josep, però et consta que l'Atlètic de Madrid està dolgut amb Julián?
No, home, clar, sobretot a nivell aficionat, i jo crec que també a nivell de direcció esportiva, perquè s'han malinterpretat alguns gestos que es van tenir abans del Mundial, perquè s'han malinterpretat declaracions i converses que han transcendit, que no havien d'haver tingut, diguem-ne, l'alcance que han tingut, no? La llargària que han tingut, perquè la intenció del club mai ha estat el de vendre'l ni el de deixar-lo sortir, i es dona la sensació de vegades que l'Atlètic de Madrid sí que havia obert una porta a Julián Álvarez. Des del club, des de l'entitat esportiva, es diu que mai s'ha obert aquesta porta, que és un jugador que no solament, i això s'ha explicat per activa i per passiva, jo m'he cansat d'explicar-ho en els darrers dos mesos. El tema Julián no és únicament futbolístic, hi ha entroncs, hi ha vinculacions contractuals a nivell d'empresa molt importants, hi ha un pla de negoci dissenyat a l'entorn de la seva figura, i trencar aquest pla de negoci és molt complicat.
Això és la nova inversió, el grup Apollo, no? Suposo que volen fer, doncs, que aquest sigui el seu jugador franquícia d'alguna manera, i també interpreto pel que dius, Maria Josep, que hi ha, doncs, interessos econòmics, comercials, i publicitaris,
tant.
No?
I tant que sí, és que hi ha contractes signats.
I que es trencarien si Julián no hi és?
Bueno, no sé què és el que podria passar a nivell jurídic. El que sí que sé és que l'entitat no està per la tasca de trencar aquest tipus d'acords ni de trencar aquesta situació i aquest context, que és el que li permet al grup inversor poder fer plans a 3, 4 i 5 anys vista, el que és un pla de negoci a l'ús. Uh-huh. Res de l'altre món. Però diguem-ne que la negativa no és perquè, escolta, més que... Li tenim mania al Futbol Club Barcelona o no volem que el jugador específicament no hi ha cap interès en perjudicar els interessos del jugador. El que passa és que és un jugador franquícia, és una inversió que tenia o havia de tenir un recorregut X a l'entorn del qual s'havien fet un seguit d'operacions i per tant ara desfer aquest pla té un cost molt elevat i no és de 100 milions,
creus,
ni de 150.
Creus que Julián farà algun altre gest per tensar la corda o creus que ho ha intentat, no se n'han sortit i aquí ho deixarà?
A veure, jo crec que parlarà, hi haurà algun moment en què parlarà, a instàncies seves o auspiciat també o impulsat pel seu agent. Entenc que és el que ha de fer perquè al final quan un té una cosa a dintre l'ha de treure, no? I suposo que tot i que ell és una persona molt introvertida, hi haurà un moment en què parlarà. Crec que dona els termes que imaginem prèviament, uh-huh. Crec que serà una conversa normal, però que per part del club jo crec que se li transmetrà amb tot el carinyo del món la realitat. Julián, tens contracte fins al 2030, no sabem què passarà l'any vinent, però sabem el que passa aquest any. Vull dir, aquest any t'has de quedar aquí, has de treballar, has de demanar disculpes no públicament, sinó futbolísticament, a la teva afició, a la que has faltat el respecte i a partir d'aquí a treballar. Entenc que serà això. Quina via podia utilitzar Julián per tensar més la corda? Mira, només hi havia dues. Una d'elles crec que ja ha quedat absolutament neutralitzada, que no es farà, amortitzada la possibilitat, que és la via de declarar-se en rebel·lia. Primer, evidentment, pel cost futbolístic que pot tenir pel jugador, no? Perquè, bueno, a banda de no poder fitxar en diverses finestres de traspàs, com a penalització, a més, t'exposes a una sanció de molts mesos d'inhabilitació, no? I crec que això ell ho ha valorat. Bueno, és que crec que ni ho ha valorat. I després està la via de judicialitzar el cas, no? I darrerament estic escoltant molt el cas de Zubiaurre. I crec que és un cas que no té res a veure... Bueno, jo no soc jurista, però he consultat amb juristes de la talla de Manuel de la Torre i Alberto López Vela, i em diuen que és que no té cap tipus de comparació i el context és absolutament diferent a aquell cas de 2006, i per tant és veritat que en aquell cas es va fallar a favor del jugador, però perquè hi havia una desproporcionalitat entre la seva clàusula i el seu salari, evidentment que no és el cas en aquests moments, ni pel salari, ni per el que va costar el jugador, ni pels anys que té de contracte, ni per res. I al tanto, perquè el Futbol Club Barcelona, si judicialitzés aquest cas i d'alguna forma l'impulsés, no ens oblidem que és el responsable subsidiari de tot aquest tema i li podria resultar molt car fins i tot a nivell institucional. Perquè aquí estem partint de la base de que potser el jutge de lo social diu mira, pues la clàusula és de 100 milions, vale, però també pot dir és de 200. I a partir d'aquí, qui s'hauria de fer càrrec d'aquesta clàusula és el Futbol Club Barcelona. Vull dir que, al final, són casos que jo entenc que a nivell jurídic i a nivell institucional doncs el Futbol Club Barcelona pugui arribar a pensar i pugui escrutar vies per fer més pressió, però entenc que el jugador, un cop exposat quins són els pros i els contres, crec que no tirarà ni per una via, que crec que està, insisteixo, absolutament descartada, que és la de la rebel·lia, ni per judicialitzar el cas. Però aquesta és una impressió meva, eh?
Per tant, per la Maria Josep, Julián no tensarà més la corda, i ho diu molt clar, l'Atlético no vol vendre el jugador, però ja és un punt de vista institucional i fins i tot és un jugador de projecte de l'equip Matalasser. Anem a la tercera pota, jugador, equip, afició. Anem amb l'afició, Maria Josep, perquè he vist per les xarxes que fins i tot s'està comparant el cas Julián amb el cas Griezmann, i que aquí el Calderón, el Metropolitano, l'haurà de perdonar en algun moment, no?
Home, i tant que sí. A veure, primer hem de tenir en compte els antecedents. Julián ha tingut una temporada bastant mediocre. Bé, a nivell de Champions no ha estat malament, però a nivell de Lliga i de regularitat, que és el que et posa en mesura el que és un jugador, et posa el llistó d'on està el jugador, realment ha marcat 8 gols. Vull dir, és un jugador que ha tingut una temporada bastant bastant deficient. I tot i així, sempre ha tingut el suport i el recolzament del seu públic, no?, i de la seva afició. Jo crec que serà un cas potser més virulent que el cas de... Li costarà més del que li va costar el Griezmann per dues raons. Primer, pel seu tarannà. No és un jugador tan obert i amb el carisma que pugui tenir, donat els gestos que tenia, per exemple, Griezmann, i després perquè el lleig ha estat bastant superior al que va tenir Griezmann. Griezmann, al cap i a la fi, bé, va cometre un error, va demanar perdó i ja està, i ja s'ha acabat. I tot i així hi ha gent que no li ha perdonat fins que no s'ha retirat, no? Però en el cas de Julián és que la manca de respecte, tenint un contracte en vigor, dir que el somni de la teva vida és marxar a un dels teus rivals, jo no sé si serà tan senzill d'esborrar això en la ment de l'aficionat tan matalasser, que ha tingut molta paciència, insisteixo, amb aquest jugador, i que des del primer moment ha tingut adoració per la seva figura, quan li ha anat bé i quan li ha anat malament.
L'última, Maria Josep, t'anava a preguntar amb un sí o amb un no si Julián jugarà al Barça l'any que ve. Interpreto que em diràs que no, per tant et canvio la pregunta. Què et diu el nas? Aquesta història continuarà l'estiu que ve?
Poden passar tantes coses en un any, en una temporada. I si guanya algun títol important? No canviarà de somnis? I si Simeone se'n va, que li acaba el contracte? I si sóc incapaç de predir el futur?
Molt bé. Doncs, Maria Josep, moltes gràcies i fins la propera.
Una abraçada molt forta a tothom.
Tot costa, amb Sergi Camps.
10 minuts i les 8, Gemma. Doncs mira, a la Maria Josep té la mateixa informació que tens tu. Julián no es mou del Metropolitano, eh? Per tant, el Barça haurà de buscar una alternativa i Julián, com deia també la Maria Josep, s'haurà de fer perdonar per la seva afició.
És que el que no entenc és quan va sortir Miguel Ángel Gil i va dir que ni por 100, ni por 150, ni por 200, perquè ens empenyaven, o perquè alguns s'empenyaven en dir, bueno, poden passar moltes coses. Es feia la pregunta de, tu creus que jugarà Julián al Barça? I molts deien, jo crec que sí. I és lo de, però...
T'han dit que no, no?
Per què exactament? És a dir, el Atlético en cap moment ha obert una miqueta la porta per pensar que hi havia alguna possibilitat. Julián va fer el gest en el Mundial de dir jo em vull marxar, però és que l'Atlético s'ha tancat des de el minut 1. I no només ha tancat la porta, sinó que s'ha posat molt beligerant. Me'n recordo d'aquells tuits
sí.
que van fer, que es van tirar una tarda sí, sí. de divendres, si no recordo malament, posant un tuit darrere sí, sí. de l'altre. I bé, és que no hi ha cap possibilitat. I aquí es continua dient, pot ser que Julián faci un nou gest. El gest que farà és demanar perdó a l'afició de l'Atlético i que, per favor, sisplau, se obliden l'abans possible del que ha fet.
També és veritat que amb dos gols...
Que no s'oblidaran tan fàcilment.
Bé, però el món del futbol, Gemma, tu saps que amb dos, tres gols...
Com ha dit la Maria José, sí. que conec també molt bé a l'afició de l'Atlético, sí, sí. l'afició de l'Atlético és molt orgullosa. I s'ha vist, pues això, l'han fet mal en el seu orgull. Uh-huh. I que un jugador surti a dir que es vol anar en meitat del Mundial, tenint contracte, ha sentat molt malament.
Sí, i després, no n'hi ha prou amb els gols, de vegades.
No, va, haurà de demanar perdó, però amb molta força.
Pensava en unes declaracions que ha fet avui el president del Bayern, parlant de la pilota d'or que li entregaran, de la bota d'or, que li entregaran a Harry Kane com a màxim golejador d'Europa la setmana que ve, i l'ha comparat amb grans llegendes del Bayern en la posició de nou, i ha citat a Gerd Müller i a Karl-Heinz Rummenigge, obviant directament a Robert Lewandowski.
Sí, clar, potser perquè no té vinculació ara amb l'equip, no? I potser
I va marxar.
Que va haver marxat forçant una miqueta, també, me'n recordo.
Forçant
que
bastant, forçant
un,
bastant.
Un Oliver Kahn força violent també amb Lewandowski, força contundent.
I amb declaracions, sí, amb mitjans de comunicació.
En qualsevol cas, Marc, poden passar moltes coses, eh? Abans li deia la Maria Josep, l'any que ve estarem així, no ho sap ningú, però a mi em costa, millor dit, em costa de veure com Julián es pot reconciliar, ja no amb l'afició, sinó amb l'estil de joc de Simeone. És a dir, aquí hi ha un problema futbolístic, Julián no se sent a gust amb la proposta de Simeone i Simeone no canviarà la seva proposta. Per tant, Julián, marqui més gols o menys gols, no se sentirà a gust en aquesta proposta.
Fa la pinta que no, perquè ha tingut moments per fer-ho Simeone, amb plantilles que casaven molt més amb un altre estil de joc, amb una proposta més dominant, més rica en pilota, més ofensiva, i tampoc ho ha acabat de fer. Tinc la sensació que l'Atlètic de Madrid s'ha empobrit en defensa i no ha acabat de ser un equip més complet o més brillant en atac en els últims anys. I probablement Julián pensa que el seu estil de joc encaixaria més amb el Barça. Però, vaja, ho haurem de veure, i és el que comentàveu, d'aquí un any poden haver passat moltes coses. Potser el Barça ha fitxat a Mika Utadze.
I a Pavlidis.
Jo a Flick li diria, oblidem-nos ja de Julián Álvarez, què vols, Pavlidis, què prefereixes? Jo li diria, mira, o Pavlidis o Mika Utadze, tu qui prefereixes dels dos? Perquè són perfils sensiblement diferents, tot i que tenen virtuts en comú, no són un mateix perfil de nou.
Per tancar el tema, Julián, Gemma, amb l'Atlético de Madrid, Simeone és Déu Nostro Senyor. Però des de fora sempre es té doncs, aquesta intuïció, aquesta percepció, millor dit, que no aprofita del tot els jugadors. Tu creus que en algun moment el Metropolitano li dirà a Simeone, home, tens Julián, tenies Griezmann fins fa dos dies, has tingut jugadors de molta qualitat i jugues molt a Marrategui. Creus que arribarà alguna rebel·lió en algun moment del Metropolitano? O Simeone pot fer el que vulgui?
No. Hi ha crítiques, i pot ser que hi hagin crítiques a alguns mitjans de comunicació, molt lleus, això sí, perquè l'Atlético és que té un tarannà especial, tant l'Atlético com la seva afició. I no, Simeone és Déu Nostre Senyor. O sigui, en les plantilles que ha tingut, en el que es van gastar l'any passat i que no guanyin res i es doni per bo... No, ha sigut una bona campanya. Hem arribat a la final de la Copa del Rei, que han perdut, i es dona tot per bo. I no crec que hi hagi una rebel·lió en cap moment. Excepte que sigui un desastre, o sigui, que comenci la temporada i aquello sigui un desastre mundial. Però... Mm-hmm. Crec que l'afició està molt acostumada a, a l'1-0 i ja està.
Uh-huh. A veure, Fito, per tancar el bloc Barça, dos noms, el de Rodri, que el feu un F5 al seu estat, a la seva operació d'arribada al Barça, i també una mala notícia, que és la lesió de Bargi. Comencem, si vols, pel madrileny i acabem amb el suec.
Mira, Rodri és un cas similar al de Ferran, citat dimecres a Manchester per fer les revisions mèdiques, divendres, en principi, ha de tornar als entrenaments. Rodri, que es va operar, a finals de juliol d'un problema a l'esquerra, Maresca ho va confirmar, que l'ha citat dimecres i que espera que dimecres sigui a Manchester. El Barça, igual que Ferran, vol accelerar la seva sortida. El Barça vol accelerar l'arribada de Rodri, tenir-ho tancat abans de que hagi de tornar el migcampista dimecres a Manchester. Igual que en Ferran, el Barça va fer una primera oferta, el City l'ha rebutjada, però igual que amb el davanter, doncs té pinta que Barça i City estan doncs condemnats també a entendre'ns, perquè és la voluntat de Rodri.
Tinc ganes de preguntar-li a la Gemma com ha viscut l'afer Rodri, perquè, escolta, tot semblava indicar que marxaria al Bernabéu i ara sembla que arribarà al Camp Nou. Com has viscut aquest canvi de rumb del futur de Rodri?
Pues va ser una gran sorpresa, perquè semblava que estava mig fet o que les coses anaven bé per al Real Madrid. Em sembla que, ho vaig dir aquí al mateix programa, que el Barça no el necessitava, però el Madrid molt.
I tant.
Però el Madrid molt. Ara bé, el vol fitxar per el Barça i jugar al Barça, i un jugador com ell estic segur que encaixa en qualsevol equip i que encaixarà bé al Barça, vamos, seguríssima. Però que el Barça no ho necessitava i el Madrid sí, també.
Totalment. Marc, el Barça, evidentment, no volia o no necessitava un migcampista, però, clar, t'apareix Rodri per la porta i li has de dir que sí.
És que jo penso que sí, que el necessitava el Barça.
Ah, tu penses que sí?
Jo penso que sí. M'he defensat sempre que el Barça necessitava un altre migcampista.
Déu-n'hi-do. I el veus jugant amb Pedri, tu com a mig centre, amb Dani Olmo més avançat, Fermín més avançat, no? Rodri i Pedri haurien de ser...
Perdó, quan dic que no necessitava és que no és una prioritat com el nou o un altre central, ara que s'ha anat Araujo.
Sí, si no ho deia per tu, ho dic perquè és...
Però en el central del camp del Barça, o sigui, no és una prioritat, Rodri. Bé, jo ara, penso, Madrid, sí.
Jo, a veure, jo si fos Deco, per mi sí que hagués sigut una prioritat. Entre altres coses, perquè serà el moment...
Què li dona Rodri al Barça que no té, Marc, ara mateix, al vestidor? Què li dona?
És que el Barça, aquesta posició del mig centre, tan intel·ligent, tan àgil mentalment per connectar amb els interiors, tan bo per ofegar els contraatacs del rival, que et fa jugar 20 metres més amunt amb la seva qualitat i visió de joc en la passada, no el té en aquesta posició. Uh-huh. El Barça ja ha tingut Frenkie de Jong aquí, i serà el moment per demostrar a tots aquells que diuen, i com pot ser que Frenkie de Jong sempre jugui amb tots els entrenadors? Perquè no n'hi ha un altre. Perquè els altres consideren els entrenadors que són pitjors que ell. Però és un jugador molt superior a Frenkie de Jong, Rodri. Uh-huh. I per mi, Pedri necessitava un soci. És veritat que potser no han acabat d'encaixar del tot bé amb la selecció espanyola, però la dinàmica d'un club és molt diferent. Per tant, un mig del camp, Rodri, Pedri, més el tercer que vulguis, pots posar Olmo, pots posar Fermín, fins i tot Gavi, poden jugar junts, Rodri, Pedri, Fermín, més Olmo de fals nou. Aquests quatre poden jugar els quatre per dins. Uh-huh. I són jugadors que jo penso que s'entendrien molt bé. Per mi el Barça sí que el necessitava, aquest migcampista, perquè fa temps que s'hauria hagut de treure de sobre Frenkie de Jong.
A veure, Fito, acabem el bloc Barça parlant d'una mala notícia, lesió de Rooney Bargi.
Sí, una possible lesió greu al genoll dret, és el mateix genoll, aquest dret que es va lesionar el 2024, a l'abril del 24, s'ha hagut de retirar avui Rooney de l'entrenament d'aquest matí. Demà li faran més proves, en principi ha de ser això, una lesió greu, ho confirmaran demà aquestes proves. En cas de lesió, el Barça en farà un comunicat sempre que Rooney doncs el vulgui fer. Quan sapiguem exactament què té, ho comunicarà el Barça. L'any, quan es va lesionar el 2024, va estar 11 mesos fora. Bardaggi no va viatjar dissabte a Udine per precaució, per evitar lesions, no va jugar aquest triangular, tampoc ho va fer Marc Casado, doncs en l'entrenament d'aquest matí, possible lesió greu. Demà sabrem exactament què té, però pinta malament aquest genoll dret de Rooney Bardaggi.
Molt bé, doncs fins aquí el Barça. Gràcies, Fito. Arribem a les 8, de seguida ens actualitzem, però abans, Oriol Corral, dos apunts més de futbol abans de tancar la tertúlia. El primer, del Real Madrid.
Sí, perquè Marco Corella s'ha incorporat avui als entrenaments de Mourinho, ha passat la revisió mèdica i l'hem pogut sentir per primera vegada.
Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante.
Més de Cucurella, per ell, el Madrid és el club més gran d'Europa.
Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
Avui també s'han reincorporat a la pretemporada del Madrid Mbappé, Tchouaméni i Konaté, els tres internacionals en França.
A Rodri no podrà ser, sembla, Gemma, però per la resta, t'agrada el mercat de fitxatges del Madrid?
Alguns sí i alguns no tant. M'agrada.
Quin sí, a veure.
Cucurella.
Cucurella sí.
Cucurella em sembla un bon fitxatge, Konaté, pues no tant, la veritat.
I Diomandé?
Diomandé és un meló per obrir.
És boníssim.
Ja, no.
És un baló molt bo.
Sí, però té 19 anys i no és el mateix jugar en un club que jugar al Real Madrid. Et surt un partit malament, el Bernabéu se't posa de cul i és molt jove. Molt jove i ha d'encaixar bé. I per el que diuen, no és un vestidor fàcil.
No, que fàcil no ho és.
Fàcil.
Que fàcil no ho és molt evident.
Has de caure bé, que portar-te bé amb els companys, que els companys es porten bé amb tu, que és un nouvingut i molt jove, i aquestes són les meves reserves. No per un tema de qualitat tàctica o tècnica, que em sembla molt bo, però és un meló per obrir en el Real Madrid.
A tu t'agrada, Marc, el mercat de fitxatges del Madrid?
Una mica el mateix, perquè Konaté em sembla un central que ja no té el nivell per jugar a un equip d'elit. M'estranyaria molt que tornés a recuperar la seva millor versió. Ho pot fer, però m'estranyaria. Cucurella és un molt bon lateral esquerre, sobretot a nivell defensiu, i el Madrid necessitava reforçar aquesta posició, tot i que se'n va gastar 50 per carreres l'estiu passat. Per mi el millor fitxatge, sobretot, és el de Diomandé. Sí que és veritat que el Madrid necessitava més imperiosament aquest mig centre que podia ser Rodri. N'hi ha d'altres, Enzo Fernández, per exemple, també encaixaria molt bé, penso, el Real Madrid, el del Chelsea. Però Diomandé, amb aquestes reserves, perquè evidentment no podem saber, en el Madrid i en qualsevol club, si tu canvies de ciutat, d'equip, de companys i entres en una nova dinàmica, potser no et surt bé la jugada.
El futbol però no són matemàtiques i no, per això ens agrada tant, segurament.
Però si a mi abans d'aquest estiu m'haguessis preguntat quin puc fitxar un extrem, i tinc molta pasta per fitxar-lo, quin extrem fitxaries?
Diomandé.
I en Diomandé.
Acabem a Oriol amb un apunt del Barça femení, perquè Quique Nazaret s'ha lesionat i estarà 4 setmanes de baixa.
Ho ha anunciat avui el club, s'ha lesionat l'adductor major de la cuixa esquerra, un Barça, per cert, que ha tancat avui la seva estada en camp a Andorra. Avui hi ha hagut una trobada entre l'Andorra, l'equip masculí de futbol, i aquest Barça femení. Gerard Piqué ha estat al capdavant de l'expedició de l'Andorra, s'ha trobat amb Pere Romeu, també hem vist imatges de Piqué parlant amb Aitana, i ha parlat Pere Romeu, fa balanç d'aquesta pretemporada.
Molt bon estat de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé el gimnàs, hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts, i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
Aquest dimecres, primer amistós de l'equip de Pere Romeu, a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff contra el Montpellier.
El dia de l'eclipsi. Doncs vinga, va, 5 minuts per sobre de les 8 del vespre, acomiado la Gemma Herrero i el Marc Maiola, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
De dilluns, ens sentim la setmana que ve. Ara sí, ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
No em matis, t'he robat una miqueta de temps, però no passa res. A veure, primer la pregunta esportiva.
Vinga,
després
som-hi.
Els informatius, que em consta que no comencem amb bones notícies, per tant, fem la frivolitat i després anem a la cosa seriosa. A veure, Marc Güell, si tu juguessis a ser director esportiu del Barça, a qui fitxaries primer? Ja, com futbolísticament ja ho saps tot, fins i tot em pots dir quin nom t'agrada més. Qui fitxaries primer? Mikotadze o Pavlidis pel Barça? Pavlidis o Mikotadze?
Vinga, Pavlidis.
T'agrada més Pavlidis que Mikotadze?
Sí, m'ha sonat més bé.
Doncs mira, Marc, apunta't al Marc Güell, que és del team Pavlidis. Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
Doncs mira, aquesta última hora del terratrèmol de Colòmbia, més de 70 morts per aquest sisme de magnitud 7,4 que ha sacsejat el país. El govern parla, de fet, de 71 morts i ha declarat ja el desastre nacional. Les zones més afectades són el Chocó, el Valle del Cauca i l'Eix Cafeter. Hi ha edificis col·lapsats, infraestructures afectades i els equips d'emergència continuen buscant possibles atrapats. Les autoritats encara treballen per tancar aquest balanç oficial de víctimes. El nou president del país, Abelardo de las Priella, ha enviat aquest missatge.
Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
És Priella que ocupa aquest càrrec des d'aquest cap de setmana. A banda d'aquest terratrèmol de Colòmbia, un dia més també ben pendents de Ceuta, el govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers d'aquesta ciutat autònoma. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció, ho ha dit aquesta tarda. Això també a l'espera de veure què passa aquest cap de setmana amb les crides que hi ha a les xarxes per una nova entrada massiva. Per això el Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera. I acabem parlant d'aquest eclipsi solar de dimecres. Sergi, suposo que tens les ulleres ben a punt, aquestes de 3K.
Sí, home, sí que va, clar.
Doncs atenció,
jo encara conec gent que em diu, agafaré una radiografia. No, acabarem allà amb un gos pel carrer perquè, saps?
No, convé que siguin ulleres homologades, sí. Per això avui sentirem també el missatge dels oftalmòlegs, que remarquen la importància d'observar l'eclipsi amb aquestes ulleres homologades, tant a les zones on es veurà millor l'eclipsi, és a dir, a Tarragona o Lleida, però també a la resta de Catalunya, on l'eclipsi no serà total, però també convé mirar-lo bé, doncs, amb aquestes ulleres.
No fem bromes. Mirar-lo bé i escoltar-lo per Catalunya Ràdio, perquè farem un programa especial amb el Garriga i companyia que us acompanyarà durant tota la tarda vespre. Per tant, ho mireu al cel i ho escolteu per Catalunya Ràdio.
Quin millor pla.
Gràcies, Marc.
Que vagi bé.
Pop-up Vespre.
A veure, Oriol Corral, que hem fet fins ara al Tot Costa, que podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
Doncs en aquesta primera hora hem parlat de Ferran Torres, la primera oferta del PSG rebutjada pel Barça, també de la situació de Julián amb l'Atlètic de Madrid, hem parlat amb la Maria Josep Hostalric i també hem confirmat en aquesta primera hora amb el comunicat del Barça que Ronald Araujo jugarà cedit la temporada vinent al Liverpool.
Molt bé, doncs 8 i 8 minuts, fem una petita pausa i de seguida rematem el programa parlant de natació, d'atletisme, de motor i també de ciclisme. Tot plegat fins a 8:45 a l'antena de Catalunya Ràdio. 2 minuts i tornem.
Tot Costa, de dilluns a divendres, amb Sergi Camps.
Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
Que bé, ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3.
La casa nostra.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot Costa.
Sis minuts i arribarem a 8:45 del vespre. A veure, Oriol, avui hem començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa i, de fet, hem viscut ara fa uns minuts a l'antena del Tot Costa en directe una final on hi havia participació catalana.
Sí, comencem per aquesta última prova, la final del 4x200 metres. Hi havia dues catalanes a l'equip espanyol, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles. Han acabat, finalment, en sisena posició. Han estat bona part de la prova lluitant per les medalles, però finalment no ho han aconseguit. La medalla d'or és per la Gran Bretanya, la medalla de plata per Hongria i la de bronze per les atletes neutrals, que són les atletes russes. Una de les catalanes, Ainhoa Campabadal, ha parlat, està molt contenta amb el resultat d'avui.
Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
També avui hem tingut pel matí a la mateixa prova, però en categoria masculina, el nedador d'Esplugues Ian Florencio, que ha acabat 5è, ha quedat eliminat, i el 100 metres braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat aquest matí en acabar últim de la seva sèrie.
Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
Tot això avui, Oriol, per demà què tenim?
Mira, demà, quan falti un minut per 9:45 del matí, tindrem un català, Luca Huck, a la sèrie dels 100 metres lliures masculí. A 9:45, també al matí, els 4% estils mixt, amb els catalans Nil Cadavall, Ian Florencio i Nayara Sobreviela.
Doncs de la natació a l'atletisme. Perquè avui ha començat a Birmingham el Campionat d'Europa d'atletisme. Més de 1.600 atletes de 49 països competiran en aquesta cita. Entre ells, Oriol, tenim una important representació catalana, també.
Sí, són 22 els atletes d'origen català que competiran a Birmingham, 19 sota llicència federativa catalana. També hi haurà l'andorrà Nahuel Carabanya, nascut a la Seu d'Urgell, i dues atletes amb llicència d'altres comunitats autònomes, Maria Vicente pel País Basc i Lerato Pagès per Madrid.
Algun fet destacable en aquesta primera jornada?
Doncs aquest matí l'espluguí Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de longitud que es disputarà demà. Ho ha fet amb la sisena millor marca de les semifinals. L'atleta ha parlat a Teledeporte i ha valorat d'aquesta manera la final.
Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
D'altra banda, l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladeras, ha acabat cinquè en la seva sèrie de 800 metres i no disputarà la final. I ara és el torn de Laura Redondo, que en pocs minuts disputa la classificació de martell.
I també aquesta nit, de fet d'aquí a pocs minuts, correrà Gels Acura Bestue.
Sí, serà quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 10 en la final del 400 per 400 mixt.
Doncs n'estarem pendents. Ara falten 2 minuts per arribar a un quart de 9 del vespre. Agafem la moto, va. En motor, empipada de Marc Márquez, que ha vist com el Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana ha perdut 22 punts respecte al líder del campionat, Jorge Martín. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Márquez ja s'esperava que no li anés bé.
Però potser no tant, no? Les Aprilia tenen un nivell inabastable ara mateix a MotoGP. Tots els seus pilots són aspirants al podi, mentre que Ducati això ja no ho té. Ducati no acaba de rutllar uniformement. Aquest cap de setmana, Àlex Márquez ha anat millor que els seus companys, també per un factor circuit, ho hem de dir. I Marc Márquez, a més, ha estat no la segona, sinó la tercera Ducati. Ell, durant el cap de setmana, havia flirtejat amb aquesta idea de qui era favorit, qui no era favorit. Evidentment, tothom el posa favorit amb ell, sigui Jorge Martín el líder, posa favorit a Marc Márquez. Ell va fer la broma, si voleu, d'adjudicar-se aquest favoritisme en exclusiva, però diumenge ja va rebaixar una mica la situación.
Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
Bé, quan Marc Márquez diu un de diferent, Déu-n'hi-do té raó, perquè Raúl Fernández ha estat el 12è guanyador diferent en 12 anys consecutius a Silverstone, però, a més, ha estat el 7è guanyador diferent aquesta temporada, que són els mateixos que hi va haver l'any passat. Per tant, podem tenir nous guanyadors aquesta temporada. Marc Márquez, 9è dissabte per una roda que es va morir aviat i 7è diumenge perquè no tenia més, paraules textuals. Ja dissabte havia dit allò de totes les parts han de treballar com un toc d'atenció a la fàbrica, si més no, aquesta és la meva interpretació. Un Marc Márquez que no es conforma perquè a casa entrena com si hagués de guanyar el Mundial o com si hagués de lluitar pel Mundial fins a l'últim moment, però és realista. Aquest tro de Cervera no arrisca més del compte, sap que pot malmetre un braç encara en període de recuperació o potser podríem dir en permanent període de recuperació.
A tot plegat, Damià, posem números a l'equació, repassem la classificació.
Bé, una cursa d'ahir en què hi havia 3 Aprilia al podi amb Raúl Fernández, Jorge Martín i Marco Bezzecchi, la millor Ducati, Àlex Márquez, la setena posició per Marc Márquez, els altres catalans, caiguda de Rins i 14ena de Pol Espargaró, per tant, tot just 2 puntets, i destacar també la caiguda d'Ayo Gura, un dels homes importants de la classificació. Traduït a la general, vol dir que ara mateix tenim 6 pilots separats amb 56 punts, que no és res. Jorge Martín lidera amb 240, a 31 hi ha Bezzecchi, a 37 Ogura, a 40 Marc Márquez, a 41 Dijan Antonio i a 56 Raúl Fernández. Això comentava Marc Márquez de la general.
Es que no puedes, estando 40 puntos por detrás, no son muchos, pero son muchos. Es un fin de semana entero, así que tienes que seguir apretando.
I ara, doncs, confiar que a final de mes el Gran Premi de l'Aragó pugui atacar.
Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido mejores resultados. Veremos. Sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, pero bueno, ahora que vienen 3-4 circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
Ara et pregunto, Damià, pel Mundial d'Enduro, però abans deixa'm fer-te una doble pregunta sobre Marc Márquez. La primera, què li ha passat a la Ducati per passar d'anar com un tro, mai millor dit, a no anar tan bé? I sobretot, la segona pregunta, encara més important, Marc Márquez té opcions de guanyar el títol?
Aviam, Marc Márquez, començo per la segona. Marc Márquez té opcions de guanyar el títol, evidentment, està a 40 punts de Jorge Martín. És a dir, el que Marc Márquez l'empipa de debò és no poder lluitar en igualtat de condicions que la resta. És a dir, amb ell tant li fa, no, tant li fa, relativament, que les Aprilia siguin unes motos rapidíssimes. Ell el que vol és que la seva ho sigui, perquè si ell té les eines, ell com a mínim pot sortir a lluitar. Evidentment, hi haurà circuits on li anirà millor i circuits on li anirà pitjor. Opcions de lluitar pel títol? Jo crec que les té. A 40 punts, és a dir, va arribar de vacances a 18, n'ha perdut 22 i és a 40. El cap de setmana que ve pot optar a guanyar els 37 punts del cap de setmana i retallar respecte a Jorge Martín. Vull dir, això d'aquí a final de temporada pot passar de tot i poden passar moltíssimes coses. La primera pregunta que em deies, com és que Ducati ha arribat en aquesta situació? Doncs, evidentment, perquè les solucions que hagin pogut aplicar aquesta temporada doncs, no siguin tan efectives com havien estat anys anteriors i, sobretot, pel factor Aprilia. Aprilia ha treballat molt. Aprilia, el que diuen els pilots quan van darrere d'una Aprilia és que és un goig veure com aquella moto no es belluga i aquella moto traça. Penseu que aquestes motos de 1.000 tenen una vida ja relativa de 6 mesos perquè es moriran el diumenge del Gran Premi de València, el novembre, es moriran. L'any que ve hi ha motos noves, però, en canvi, Aprilia continua innovant i aquest cap de setmana, per exemple, doncs, ha tret una nova aerodinàmica que li ha anat molt bé als dos pilots oficials. Jo crec que una mica aquí és on hi ha la clau i segurament doncs, aquesta alerta que feia Marc Márquez el dissabte, de totes les parts han de fer la seva, ho deia en clau cursa del diumenge, però jo crec que anava una mica més enllà.
I com dèiem, per altra banda, aquest diumenge, Damià, es va tancar Gales al Mundial d'Enduro, els títols importants ja estaven decidits a favor de Josep Garcia, però el pilot de Súria no va renunciar a afegir més victòries al seu palmarès.
Home, déu-n'hi-do, un altre doblet, imagina't. Fixa't que ha acabat imbatut d'una de les categories del seu títol, que és Enduro 1. 14 victòries en 14 curses. I Enduro GP, que és l'altre títol que ha guanyat, estem parlant de 10 victòries de 14. Per tant, uns registres molt alts. Ja té 9 títols mundials i el cert és que no té la popularitat que es mereixeria. És un altre d'aquells pilots de casa que ens ha demostrat en el passat que és capaç de competir amb dolor o sortint de lesions. Ell mateix pensa que repetir aquestes xifres no serà fàcil.
Un cap de setmana increïble, tancant un any rodó, 10 victòries en Enduro GP en un any. Crec que serà, no per mi, sinó per tothom, difícil de superar, la veritat. Però no res, donar les gràcies a tot l'equip, a tots els meus amics que han vingut, al meu tiet Rafa, al Kevin, a l'Ivan, al meu mecànic, a tothom. No m'ho vull deixar ningú perquè tots s'han format part d'això i ara toca celebrar-ho i descansar una miqueta també.
Bé, descansar... Aviam, queden molts mesos perquè comenci el Mundial del 2027, la primera setmana d'abril, a Huelva. Això serà, però bé, segurament que Josep García, a banda de descansar, doncs es dedicarà a altres acrobàcies amb la moto i a preparar aquesta pròxima temporada.
Molt bé, gràcies, Damià. Fins la propera.
Adéu.
Vale, Damià, merci.
Vale, xara.
Doncs vinga, deixem la moto i pugem a la bicicleta i es va acabar el Tour femení amb una victòria per Demi Vollering. La debutant Paula Blasi, de la seva banda, va acabar cinquena a la general, treballant per al líder del seu equip, l'Elisa Longo Borghini, que va acabar tercera de la general. Tancada la ronda francesa, ara queda saber on correrà la ciclista catalana. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Escolta, això sembla una miqueta mercat de fitxatges futbolístics, eh? Amb quines opcions té Paula Blasi? On creus que acabarà? Per quin equip creus que fitxarà?
Home, mira, d'entrada, fent el símil de mercats en ciclisme, s'obre l'1 d'agost. És a dir, que tot el que passi abans de l'1 d'agost no és paper mullat. A partir de l'1 d'agost les firmes ja tenen validesa. La Paula té principalment perquè d'ofertes no n'hi falten, té principalment tres opcions sobre la taula. Un és continuar a l'UAE, a l'equip on està. Recordem que encara li queda un any més de contracte, però té una clàusula de sortida de 100.000 euros.
Qui això pagui... és molt o és poc en el món del ciclisme, Isaac?
Home, és molt.
És molt, eh?
Però tenint en compte les perspectives de futur de la Paula, diria que és una xifra bastant assumible.
De què depèn la decisió que prengui la Paula entre aquestes opcions que té?
Bé, d'entrada s'ha de desfer algun petit embolic contractual, eh? Ja et dic, en primer lloc, pagar la clàusula de rescissió en cas que vulgui sortir de l'UAE i després veure quina situació queda les altres dues grans ofertes que es té sobre la taula o les que almenys sedueixen més a la Paula. Una és del Lidl Trek, un equip que també ja fa temps que està molt ben considerat, de fet és un dels grans equips del pilot internacional, i l'altre és el Movistar, que li està preparant o li ha fet una oferta a mida. a la Paula. Potser no té el potencial del Lidl Trek, però li ha fet una oferta a la mida i, per tant, quan tingui aclarit el camí de si decideix continuar a l'UAE o decideix abonar aquesta clàusula de rescisió, ja haurà fet el gran pas per quedar lliure i veure cap on va.
Un dels factors per decidir, Isaac, és ser cap de cartell?
Jo crec que encara que es quedi... Mira, ha estat les qüestions de debat en aquest Tour de França. Elisa Longo-Borghini era cap de files per davant de la Paula. Fins i tot Dominika Blodarczyk, la polonesa. Tot i que aquí crec que la Paula ja a la carretera ja va marcar distàncies i es va imposar, no? Però jo crec que tant si es queda l'UAE amb ell amb un any més i amb l'Elisa Longo-Borghini un any més veterana, jo crec que assumiria ja uns rols de primera espasa completament. I si va a Lidl Trek passarà el mateix, i si va a Movistar passarà el mateix. Serà cap de files, vagi on vagi.
No et pregunto on creus que correrà l'any que ve la Paula, Isaac, però sí que et pregunto quan creus que es desencallarà això.
No, aquesta setmana, eh?
Aquesta setmana, eh?
Sí, o la intenció, mira, ahir ella ja ho deixava caure, però vaig parlar amb gent del seu entorn més proper i ahir mateix em van dir que aquesta setmana això havia de quedar resolt. O sigui que és qüestió d'hores o de dies.
I escolta, també canvia d'equip la Mireia Benito.
En aquest cas sí que ho sabem. De fet, des de l'equip on anirà a parar, juguen una miqueta despistar, és el Movistar, però podem confirmar-ho, que Mireia Benito, després d'uns anys meravellosos a l'AG Insurance, ella li feia molta pena deixar l'equip belga, però sí que considerava que era el moment de fer d'obrir una nova via, una nova experiència, i Mireia Benito la temporada que ve correrà a l'equip Movistar, amb molts números, de ser companya d'equip de Paula Palasi.
Molt bé, doncs podríem tenir les dues ciclistes catalanes del moment, diguem-ne, doncs, juntes en el mateix equip. Aturem-nos un moment, Isaac, en el fenomen Paula Palasi. 23 anys, aquest any ha guanyat l'Amstel Gold Race i la Vuelta, i ho ha fet molt bé el Tour. Si segueix aquesta projecció, que bé, evidentment l'esport no són matemàtiques, però què n'hem d'esperar l'any que ve de la Paula?
Mira, una certesa, i això ho admetia ella mateixa, encara li falta un puntet o un punt i mig per estar al nivell de Demi Follering o de Kasia Nevia-Doma. Fins i tot Elisa Longo-Borghini encara està un punt per darrere. Això és evident i no és preocupant. El que sí que podem esperar és que amb els números que ha mostrat aquest any, amb la projecció que ha anat mostrant, 23 anys, primera participació al Tour de França, acaba cinquena, treballant per una companya d'aquí com Longo-Borghini. És a dir, que el límit... Podem mirar encara més amunt. Aquest any, com deies, ha guanyat l'Amstel, ha guanyat la Vuelta, ha guanyat la Volta a Catalunya, ha guanyat el Tour dels Pirineus, ha guanyat també el País Basc, ha fet cinquè en el Tour de França, el seu segon any com a professional, és molt jove. No sé si serà l'any que ve, que estarà al nivell de Demi Follering, per posar el gran nom ara mateix, però no li queda gaire lluny.
I l'última, Isaac, fins aquí, diguem-ne, la Paula esportista, també hi ha la Paula persona. Tu estàs ben comunicat amb el seu entorn. Com ho està vivint, això, ella? Aquest esclat de popularitat, d'exposició mediàtica?
A ella amb molta naturalitat, però sí que és cert que la llau està, la cascada ha estat descomunal aquests últims mesos. Pensa que el dia que va guanyar la Vuelta m'explicaven des del seu equip que van rebre 100 peticions d'entrevistes. Que això et passi d'un dia l'endemà, pràcticament és un xoc important. Ella és una noia molt alegre, molt natural, molt transparent, tal com la veiem a respondre a les preguntes és tal com és ella. És cert que en aquest Tour de França ha passat alguns dies delicats emocionalment, també físicament, però emocionalment. S'ha vist al centre d'una tempesta artificial, pràcticament, i això li ha passat factura, però jo el que destacaria d'ella és com s'ha recuperat, no només físicament, també l'aspecte mental, que ha encarat un últim tram de Tour de França a un nivell altíssim.
Molt bé, doncs Isaac Vilalta, moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Poc més de 3 minuts, arribarem a 9:15 del vespre. A veure, Oriol, rematem això, va.
Mira, comencem amb Ronald Araujo, que ha parlat com a jugador del Liverpool ja per primera vegada, sentim-lo.
Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club, con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield, y poder disfrutar.
Araujo també ha parlat d'un uruguaià cèlebre del Liverpool, equip on arriba, també exjugador del Barça, Luis Suárez.
El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano, y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La història, tot el que hizo, lo que significa en este club.
Una de bàsquet, Oriol.
El mediàtic fitxatge del Girona, Mac McClung, el primer jugador, recordem, han guanyat 3 concursos d'esmaixades de la NBA consecutius, ha parlat ja per primera vegada també com a jugador gironí.
The thing about me is I love to compete. I'm a competitor.
El que a mi em passa és que m'encanta competir. Sóc competitiu per damunt de tot, així que em deixaré la pell a la pista cada nit. Les meves expectatives per a la temporada que ve són simplement sortir a competir. Juguem per guanyar, així que ho donaré tot. Tinc moltes ganes de connectar amb tothom i amb els companys
d'aquí.
McClung també ha estat 2 vegades MVP de la Lliga de Desenvolupament Americana. La temporada passada va jugar a l'equip dels Chicago Bulls, vinculat a aquesta lliga, i va anotar més de 29 punts per partit. I més bàsquet. La catalana Andrea Vilaró ha comparegut avui a la segona setmana d'entrenaments de selecció espanyola femenina absoluta.
Bueno, pues al final es el primer toque, es la primera piedra, ¿no? Para ver el nivel en el que estamos. Evidentemente también será un buen momento para ver Alemania, que es nuestro primer partido del Mundial. Entonces, bueno, como he dicho antes, la semana ha sido dura, creo que hemos trabajado bien y creo que todas ya estamos preparadas, ¿no? Y con ganas de empezar a competir.
Vilaró és una de les catalanes que preparen el Mundial de Bàsquet de Berlín, que es disputarà del 4 al 13 de setembre.
I una del Joventut de Badalona.
Sí, ha comunicat avui que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní després de 9 temporades. Allen va arribar a la penya com a jugador convidat per jugar a la minicopa l'any 2016.
I Xavi Rabasseda, un nom mític del bàsquet català, que torna a jugar a Catalunya.
Sí, fitxa per l'Espanyol Cornellà. És ex del Barça i del Girona, jugarà a tercera FEB. L'Espanyol de Cornellà també va signar, recordem, un altre ex ACB, Àlex Llorca.
Gràcies, Oriol.
Gràcies.
Doncs vinga, va, 30 segons i acomiadem el Tot Costa d'avui, dilluns, dia 10 d'agost del 26. Demà més i millor amb Ferran Torres, amb Rodri, amb Julián. Déu-n'hi-do el mercat de fitxatges del Barça, el que tenim i el que ens espera. Ara us deixem amb el Catalunya Vespre, amb el Marc Güell i companyia, amb tota l'actualitat informativa. I escolta, va, marxem cap a París. Luis Enrique Lucho, el tenim en directe, poca conya, eh? Escolta, així en primícia, no ho diguis a ningú, digueu aquí. Ferran Torres fitxarà pel PSG.
Todo puede pasar y lo que tenga que pasar, pasará.